Molt bon dia a tothom. Moltes gràcies a totes i a tots per la vostra assistència. Aquest acte de presentació d'un llibre i, per tant, a la nostra contribució també des de Sitges una vegada més a la cultura, però també en aquesta diada especial, suposo que tots quan us heu dirigit aquí al Saló Blau heu pogut veure la cua que hi ha per entrar en aquests moments a l'exposició Ramon Casas, la modernitat avalada. Avui és el dia de la cloenda de l'exposició i aquesta presentació d'aquest llibre i la que després també farem a baix al baluar de Santa Caterina també forma part d'aquesta cloenda cultural, mai més ben dit, de l'exposició de l'any central, de l'exposició de l'any Ramon Casas. M'acompanyen a la taula el senyor Eliseu Trenc, professor de la Universitat de Reims, i la Vinyet Panyella, comissària de l'any Ramon Casas i directora gerent del Consorci del Patrimoni de Sitges. Per procedir doncs, a aquesta presentació d'aquesta edició facsímil de les cròniques de París de Santiago Rusiñol, il·lustrades per en Ramon Casas i publicades a la Vanguardia. Tot seguit té la paraula la senyora Vinyet Panyella.
Doncs hola, bon migdia i moltes gràcies d'haver vingut i haver anunciat aquesta estona de sol, perquè avui fa un dia graciós. En aquesta cloenda hem pensat que la millor manera de tancar l'exposició era doncs, donar-hi una continuïtat, si més no del que queda, que són els llibres. Tenim el catàleg, del qual ja hem fet una segona edició que s'està també acabant, però vam pensar que una de les millors maneres que podíem celebrar l'any Ramon Casas era de posar a l'abast de tothom un llibre meravellós, que és aquest, és el Marino, que són les cròniques que tots els artistes fan a quatre mans de la seva autobiografia de la bohèmia a París. La coberta és aquesta, l'original, i vam pensar que el millor que podíem fer també era aconseguir una versió en francès i una versió en anglès i poder anotar les referències de manera que qualsevol persona que llegís aquesta obra doncs tingués les referències bàsiques per entendre qui era qui de cadascun dels capítols. Per això vam demanar la col·laboració del professor historiador de l'art, Eliseu Trenc, que és professor de la Universitat de Reims, molt vinculat als estudis catalans de França i gran impulsor de l'Associació Francesa de Catalanistes des de fa molt de temps, i sobretot de molts de vosaltres ja el coneixereu com a un dels experts en arts gràfiques del modernisme, en art del XIX, d'estudis comparats entre el que és Catalunya, Espanya i França, i amb tot un volum de feina que ha contribuït, si més no, a situar els nostres artistes, en aquest cas Rusiñol i Casas, en el context dels estudis europeus. Bé, vam pensar que Eliseu Trenc era la persona adequada per fer la traducció en francès i les anotacions de l'obra i vam demanar a Christine Lafarga que ens volgués fer la traducció en això. Per tant, tenim una obra perfectament internacionalitzable, perfectament exportable, per mostrar una autobiografia de la bohèmia en clau verista, ara m'hi referiré un moment, del que són dos artistes catalans que van a París perquè saben que és la capital de l'art modern, que hi fan la seva vida, que treballen amb una gran intensitat i que importen a Catalunya la modernitat pictòrica i, una vegada més, la seva màxima llibertat de pintar. Aquesta és una de les aportacions del tàndem Ramon Casas a l'art català modern. D'altra banda, aquestes cròniques que escriuen a la Vanguardia entre l'any 90 i l'any 92, del segle XIX, doncs són, a més de ser l'autobiografia de la bohèmia en clau verista, són la manera de fer entendre al públic de Barcelona què era l'art modern i com dirien els artistes moderns a París. Per tant, més enllà del París dels Boulevards i de la Torre Eiffel, el públic de Barcelona, el que després anava a comprar quadros a la Sala Parés, que estava interessat pels temes culturals, i el que tenia curiositat per saber com vivien els artistes, tenien aquest contagotes, aquest degutall d'informació que de vegades era tràgica, de vegades còmica, de vegades doncs, era doncs, de vivències, és a dir, hi ha de tot. Tot el que és París, Montmartre, en aquest moment, tot surt de la Vanguardia. De manera que quan en Rossinyol escriu al principi de que li encarreguen aquestes cròniques amb en Narcís Oller, li diu, i tot el que llegiràs a l'avantguàrdia és veritat. En contra del que moltes vegades diem que no s'ha de fer cas del diari. Tot el que veuràs a l'avantguàrdia és veritat. Estem en un moment en què l'estètica de la realitat deriva cap a l'estètica verista. Penseu només en el cas de la Bohème, precisament d'aquestes escenes de la vida bohèmia que Morgan havia escrit a mitjans de 19, és el moment en què Puccini les posa en òpera i s'estrena. I tota aquesta escenografia dels artistes, més enllà de les històries d'amor, que treballen per l'ideal de l'art, tot això queda reflectit també a Des del Molino, d'alguna manera, quan llegiu el capítol del cementeri de Montmartre, quan hi ha enterrat Murger, veureu com Rossinyol el que fa és un homenatge en aquestes escenes de la vida bohèmia i com adopta aquesta lectura verista, que després, doncs, en òpera, sobretot, deriva doncs, cap als Pallats i també de Puccini i altres obres. Per tant, l'art total també està present en aquesta obra. Jo no em vull estendre més en aquesta introducció perquè penso que val molt la pena que sigui en Liceu Trenc qui ens situï en aquesta obra. Però el que sí que vull dir és que vam pensar que publicar el llibre sense les il·lustracions d'en Casas no valia la pena. De fet, el llibre es va editar el 1894, la Vanguardia va recollir els articles i en aquell moment feia els llibres de regal als subscriptors i realment no va escatimar cap dels dibuixos d'en Casas. Els va posar tots, tal qual com sortien, es van anar compaginant. L'edició la va vigilar en Raimon Casellas, no gens menys, el gran crític del modernisme. I la correspondència entre Rossinyol i ell parla d'això. Vull una coberta moderna, vull un llibre com els dels emperadors dels llibres simbolistes, vull que em passis això, vull que això, l'editor, en Ramon Nadal, que fa mesos que s'ha barallat, diguem-ne, amistosament amb aquesta edició, sap molt bé, també seguint les instruccions d'en Raimon Casellas. Però, i per això ha sortit un llibre tan reeixit, veureu que el paper de l'edició facsímil és diferent del paper de les traducció, de les traduccions, etc. Doncs la Vanguardia fa aquesta edició en paper i s'havia reeditat diverses vegades però amb el text sol. Vam pensar que justament en aquest entre Mont Casas el que havíem de fer era doncs, oferir aquesta obra a quatre mans i oferir-la amb tota la intenció que la gent s'hi diverteixi. Perquè és una obra que us asseguro que quan la comenceu, tot i que es llegeix per capítols, no la podreu deixar i hi retornareu moltes vegades. I quan aneu a París, segur que us l'emporteu, si més no per fer un trosset del recorregut de Montmartre que podreu identificar exactament amb el que ens explica Rossinyol, tot i que ja no hi ha doncs, aquest aire de tragèdia i aquest aire de barri marginal, evidentment, ja ha estat una altra cosa. Doncs bé, simplement aquest ha estat el nostre diguem-ne, homenatge amb voluntat de permanència, ja dic més enllà del catàleg de l'exposició, d'aquest any Ramon Casas, per deixar, diguéssim, palès que Casas i Rossinyol són un tàndem magnífic i són un tàndem, abans del tàndem de la bicicleta que ja coneixeu, són un binomi de modernitat i de modernitat que finalment s'assumeix plenament per part de la història cultural d'aquest país. I sense més, cedeixo la paraula a Luis Entrem, que ens explicarà el què i el per què i el qui trobarem per aquí dintre aquestes pàgines.
Bé, gràcies, benvingut a tothom. Primer voldria donar les gràcies al Consorci de Sitges d'haver publicat aquesta magnífica edició trilingüe des del Molino. Jo fa anys que vaig pensar que aquest llibre s'havia de traduir al francès, perquè realment, per mi, és una de les visions més autèntiques i més sentides de lo que va ser la bohèmia artística a Montmartre. No parlo de París, perquè si no parlaré, és únicament Montmartre. No és perquè a París, com sabeu, com a Barcelona també, hi havia 50 mercats, mons artístics diferents, des dels pompiers, els acadèmics, l'avantguard, però Montmartre era el lloc realment d'aquesta bohèmia artística marginada socialment que va ser tan important amb figures com Toulouse-Lautrec, Eric Satie, etc. Bé, aleshores, Jo ja fa dos o tres anys vaig començar a traduir des del Molino. I, evidentment, el món editorial francès no va cop. Jo vaig intentar publicar-ho a França i no va haver-hi massa ressò perquè, senzillament perquè Rossinyol és molt desconegut a Catalunya, a París, a França i a París, no? Malgrat la qualitat que després explicaré d'aquest text. Aleshores, pues, ara en l'any en cases, Vinyet Panella, que és solament l'editora del llibre i que és la iniciadora d'aquesta edició, em va demanar saber que jo havia traduït ja al francès l'obra i aleshores em va demanar si volia acceptar que es tradueix amb aquesta edició i a més vam afegir una edició anglesa que va escriure la meva companya, Christine, aquí present, que va a partir del meu text i també del text en castellà de Rossinyol, perquè jo entenc bastant bé el castellà. I aleshores, clar, va ser molt interessant aquesta tasca comuna entre els dos, perquè quan hi havia un problema, aleshores el meu text francès el va corregir, el vam corregir, el vam millorar i vam arribar a realment a millorar molt tant la meva tradició com la seva. Bé, tornant a Dois del Molino, jo crec que és una... que realment la crítica literària, els trencs literaris han fet una divisió molt divertida entre els escriptors dient hi ha uns escriptors que tenen idees però que no saben escriure i uns escriptors que no tenen res a dir però escriuen meravellosament. I aleshores Rossinyol sempre s'ha posat en la primera categoria, és a dir, un senyor que té molta imaginació, molta ironia i tal, però que no sap escriure. I aleshores això és un punt que voldria discutir perquè, per una banda, jo fa uns anys, aquí a Sitges, va fer un gran congrés sobre Rossinyol i a mi els organitzadors em van demanar de parlar de Rossinyol i França, i no de Rossinyol que vas a França, no, de Rossinyol i França. I aleshores, un dels temes que vaig tractar és Rossinyol traductor d'Alphonse Daudet, del cèlebre Tartari de Tarascó. I aleshores, quan vaig mirar-me la traducció de Rossinyol i comparant-la amb l'original d'Alphonse Daudet, vaig veure que Rossinyol es traduïa meravellosament. Realment vaig trobar molt poques coses que jo hagués pogut millorar. És a dir, que d'una banda Rossinyol parlava, ell tenia perfectament el francès, amb totes les dialectals, amb totes les coses orals i tal, i segurament que tenia un mestratge del català que a mi em va impressionar. El que passa és que, evidentment, això és dels anys 20 i tal, i ara estem parlant del primer llibre imprès de Rossinyol en castellà, que és Des del Molino. Aleshores, alguna gent també diu que Rossinyol en part escriu més bé el català que el castellà, evidentment deixarà ràpidament el castellà i tota la seva obra, com sabeu, l'escriurà en català, però jo crec que com molta gent de l'època, a l'escola suposo que va deure de fer una escolarització en castellà, no? I evidentment, i realment, traduint des del Molino, em vaig adonar que no, que Rossinyol no era un mal escriptor, sinó que tenia una cosa molt interessant, a més, a Des del Molino, és que ja hi és tot el Rossinyol. En el seu primer llibre ja hi és l'escriptura paradoxal, és a dir, que sempre en ell sempre busca coses que no són tòpiques, que són tot el contrari del que la gent s'espera. No? Per exemple, el ball del Moulin de Galet, tothom s'espera que farà una descripció extraordinària d'aquest ball, molt alegre i tal, molt joiosa, i en realitat no, és una cosa trista, és satànica gairebé, que aquests pobres balladors ballen tota la nit sense com a fantasma, com si algú els hagués embogit. I, a més, del ball del Moulin de Galet, que agafa com a personatge? Agafa un pobre àrab que està en un racó, que és totalment solitari, pobre, desert, un personatge totalment contradictori amb l'ambient, no? I això passa molt amb el Rossinyol, sempre hi ha aquest aspecte d'oxímor, d'una cosa antitètica amb la que la gent s'espera. Per exemple, ja sabeu que al Moulin de Galet hi havia el ball, que era un ball popular, molt, una mica com la Paloma a Barcelona, als anys 60, 50, i hi havia un parc d'atracció que era el jardí, no? I amb aquest jardí, pues, què passa? El rossinyol no el pinta a l'estiu, quan està tot ple de nens i jo i família, no el pinta a l'hivern, quan no hi ha ningú, quan estic només hi ha un mussol allà perdut en una gàbia, i sempre són punts de vista, visions molt, molt interessants, perquè no són les visions habituals, i a més són visions on la subjectivitat, és a dir, que la tristesa, la melancolia del rossinyol surt. I una altra cosa també és la ironia, evidentment. Hi ha en les descripcions que fa el rossinyol de tot el que, de tots aquests aspectes, de tot el que conta, totes aquestes històries, doncs hi ha sempre molta ironia, molta, hi ha una adjectivació exuberant moltes vegades, hi ha unes coses molt divertides, i també sempre hi ha aquest punt, no?, de contrast. Per exemple, hi ha dos capítols dedicats a la pintura, no? Un és dedicat a un pintor, a la pintura de vanguardia de l'època, que són els puntillistes, que és el pintor puntillista, i l'altre és el pintor acadèmic, el pintor comercial xic. I diu l'endemà, diu que van visitar l'un un dia, l'endemà l'altre, i és un total contrast, no? Perquè Rossinyol, evidentment, no és puntillista, però malgrat tot sent una certa, en tot cas, amistat i simpatia amb aquest pintor que busca, que és fort de gana, realment, perquè ningú li va comprar aquesta obra, però que busca, té un ideal, no? Té, com tots els pintors d'aquesta bohèmia artística de Montmartre, tots busquen una veracitat, una naturalitat, una cosa que no sigui comercial, no? Perquè ells, per això, fer una pintura comercial és la prostitució de l'art. I aleshores l'endemà van a veure els tres, sempre van viatjar molt els tres, no?, per Montmartre, no?, per les carrers d'aquests costeros de Montmartre, no?, Miquel Utrillo, Ramon Casas i Rossinyol. Per això els dibuixos de casa són tan precisos, perquè són, és experiència viscuda, no?, els tres viatges. I l'endemà van a veure aquest pintor xic, que diuen, aquest pintor comercial, acadèmic, que és tot el contrari, és un artista prostituït al mercat, prostituït als marxats, prostituït als gusts, no?, i que està pintant una zona d'arc, que és un tema, evidentment, que ells no poden acceptar, perquè és el que poden, com ha dit la vinyeta, el que poden pintar és la realitat. El que passa és que aquesta realitat, ningú pinta la realitat, ningú pinta exactament les coses, sempre hi ha un emmarcament de les coses, sempre hi ha un punt de vista, no? Però això, la pintura naturalista, la pintura verista, a través d'aquests procediments, que són bastant fotogràfics, pues, el que vol fer és donar la idea d'instantaneïtat, d'una cosa realment revelada, natural, que també això és una cosa, evidentment, com tot. Mai l'art és una representació de la realitat, sempre és una representa, però modifica, evidentment, perquè també hi ha la subjectivitat de l'artista, no? Bé, vull dir que aquest aspecte del paradoxe del món, del paradoxe dels aspectes antitètics, de la ironia, d'una visió una mica distanciada, realment distanciada del món de què serà l'escriptura realment rossinyoliana, doncs ja és present des del Molino amb aquestes cròniques que escrivia potser sense massa, diria, sense voler fer massa literatura, no?, que eren unes cròniques realment de la seva vida, a París, però jo crec que ja es revela el rossinyol. I el rossinyol, per mi, crec que el que té és una mena d'esponja. Rossinyol és un home que arriba en un ambient i al cap d'unes hores ho ha totalment, realment ho ha copsat, no? Ho ha copsat, ho ha plasmat, i aleshores per això dic que és un bon escriptor, perquè això, evidentment, tothom, molta gent pot tenir aquest do, no?, d'esponja, de copsar uns ambients, però és que ell ho escriu i ell ho transmet. I això és una altra cosa, no? I per això dic que és un bon escriptor. I aleshores aquesta sensibilitat realment es nota molt, perquè també s'ha dit, hi ha un altre tòpic, evidentment, sempre s'ha dit, i és veritat, que Santiago Rossinyol i Ramon Casas viuen a Bohèmia daurada. Són fills, com tothom sap, són fills de grans industrials, són gent que no patiran mai gana, evidentment, a París. Però quan es llegeix des del Molina, hi ha una sensibilitat de Rossinyol pels pobres artistes, per aquests pobres artistes que es moren de gana, no? I a més hi ha molts exemples de capítols, no? Hi ha el fotògraf ambulant, que és un pobre artista que ha fracassat totalment, hi ha aquesta, la que es fa la feina de casa, que és una pobra senyora que va ser una actora, una gran, com es deia a París, un demi-mondaine, no?, una mena de puta de luxe, no?, dels teatres, tot això amb la decadència total, perquè s'ha de ha de guanyar-se la vida cuidant 14 gossos en un pis de 12 habitacions, no? Tot això, és a dir, que hi ha aquesta... És evident que la bohèmia és daurada, però hi ha una sensibilitat, i això es veu molt, com ha dit la Vinyet, perquè hi ha un... Hi ha el Murga, hi ha un autor, l'inventor de la bohèmia artística, que va escriure clar, uns anys abans, el Murga, i es veu molt en l'últim capítol, que és el cimetière, no? El cementeri de Montparnasse. També caldria, jo crec que és molt interessant llegir el llibre i veure l'exposició, perquè també la pintura reflecteix aquesta tristesa, aquest món del Rossinyol. No? El cementeri de Montmartre també és una obra magnífica. Eh? I aleshores aquí sí que es veu la sensibilitat que té Rossinyol per als artistes, per la sensibilitat artística d'aquesta bohèmia de fracassats per la seva generalitat. No? Ell i cases no fracassaran, però... I aleshores hi ha l'epíleg del llibre, és La pobra vida de Ramon Canudes. No? I ahir en Christine vam anar al cementeri de Sitges, que no hi havia mai, que és una preciositat, eh? Per mi és un dels cementeris més bonics de Catalunya. I malauradament la creu està en restauració, però hi ha la tomba de Canudes, i Canudes realment el van protegir, vull dir que cases de Rossinyol van pagar, el van tornar a Sitges, el van protegir, i per Rossinyol és l'exemple típic de l'article fracassat per diverses raons, sobretot per la seva malaltia, no? La tuberculosi, però també per coses de la vida, que quan comença a guanyar-se la vida fent reproduint els dibuixos de Daniel Viasco, doncs aquest Daniel Viasco té una hipoplegia i es queda paralitzat. No? Tota la seva vida va per així. No? Però vull dir, i això, jo crec que Rossinyol, que hagués pogut viure tranquil·lament en el seu món, res i tot, no, viu i sent, té una sensibilitat extraordinària per reproduir aquest món de la bohèmia artística, del qual va ser, jo crec, per això dic aquest llibre, pensava que en França seria molt important, perquè és un dels testimonis per mi més importants i més autèntics de la bohèmia artística de Montmartre. Moltes gràcies.
Bé, moltes gràcies, Vinyet, moltes gràcies, professor Trenc. Bé, doncs, com veureu, amb aquest facsímil que avui presentem des del Molino, estem davant d'un recull, de, com hem dit i com s'ha dit, de les cròniques de París que Rossinyol doncs, va escriure i va publicar per la Vanguardia, per explicar doncs, aquesta vida dels artistes a Montmartre sense estalviar cap mena de detall. Tant és que sigui el retrat dels artistes catalans que freqüentaven el Molin de la Galette, com les ombres xineses del cabaret Chat Noir, o la vida nocturna de Montmartre, les cançons de taverna o els balls del Can-Can. D'unes cròniques així, escrites i dibuixades en primera persona, avui en dia en podríem dir autoficció. Són, com diu el text de la presentació, l'autobiografia de la bohèmia de Santiago Rossinyol i de Ramon Casas. Rossinyol ens narra les vivències parisenques amb un estil que és el correlat del que ell i Casas pinten. Directe, real, en podríem dir fins i tot sentimental. Ramon Casas es va il·lustrar amb un traç i amb una voluntat de fotoperiodisme, amb un dibuix àgil, amb un dibuix expressiu. Es va descriure entre l'any 1890 i el 1892 i corresponen a aquests anys que culminen la complicitat estètica que tenen aquests dos artistes. Entre doncs, l'any 1890 i 1892, però, es produeix un fet molt important en la vida de Rossinyol i també per tots nosaltres, i que molt bé coneixeu, les sitgetanes i els sitgetans. Perquè tant ell com Casas, de París estant, feien incursions a Barcelona per presentar els seus quadres als salons i als seus certàmens. Així va ser com Casas va venir a pintar Sitges la tardor de 1891. I Rossinyol també va venir-hi amb ell, encuriosit per aquells patis que en Casas li havia explicat. Al temps que també es dirigien, com sabeu, a Vilanova per veure els grecos del Museu Víctor Balaguer. És per tot això que també, des del Molino, inclou referències a Sitges. Concretament, el capítol desè, titulat Impressiones de llegada, una arribada després d'haver descobert la nostra població. Perquè Rossinyol hi escriu el següent. cuando se dejan aquellas playas de Sitges que dejamos, cuando se deja aquella eterna dulzura del aire sin falsificación recibido y directamente aspirado, cuando se deja una tierra que, a más de ser buena por ser nuestra, lo es también porque lo es, bien puede uno quejarse y hacerlo servir de pretexto para calentar el ánimo. D'aquell gener de 1892, és a dir, ara n'ha fet exactament 125 anys, feia poc que Rossinyol havia pronunciat el primer discurs a Sitges, tot acomiadant-se de la gent que l'havia acollit. I va dir això també. Doncs bé, jo, amics meus, anava caminant pel món, seguint terreno i saltant torrencs i barrancs, quan un dia vaig veure una terra on hi feia més sol que en els altres llocs, on el cel era més blau, la mar més blava, i també les cases eren blanques i sense neu, i tot era verd i florit, i hi vaig fer alto. Per lo que no diran els meus quadres, ho diré jo, i ho diré molt alt perquè em senti tothom, i ho diré amb el pit ple d'entusiasme. Que a França podran tenir molts milions, però mai podran comprar una terra com aquesta, on és malvasia el vi, or la costa, claror el cel, foc les dones, i tot neda amb una atmosfera de vida i d'amistat. Us sona, oi? Sabeu a què ens fem referència. És també, doncs, d'aquesta primera alçada que data l'article sobre la nostàlgia de dos pàtries, en el que, colpit per la tragèdia de la migració dels sitgetans a Amèrica, situa l'enyorament en primera persona, ja escindit entre l'atracció del sol i la llum de Sitges, i la boira grisa del París de la modernitat que encara ha d'acabar d'apurar, però que finalment abandonarà per construir casa-taller i museu a Sitges. Mentrestant, però, hem d'assaborir aquestes cròniques de París. Aquest París tan gris de boira, però tan atractiu per la lluita per l'art i per la llibertat, en la que tant Ramon Casas com en Rossinyol acaben per triomfar, important-la com un llegat de la modernitat a la Catalunya del seu temps. Moltíssimes gràcies als comissaris de l'exposició, en Francesc Quílez i l'Ignasi Domènech. Moltíssimes gràcies per aquest llibre que avui presentem, evidentment al seu editor, en Ramon Nadal, de l'editorial Andara de Vilafranca del Penedès, als professors traductors Eliseu Trenc i Christine Lafargue. Gràcies també a totes les institucions públiques i privades que heu fet possible aquest any Ramon Casas, i especialment a la comissària Vinyet Panyella, i per fer-ho aquí, a Sitges. Gràcies també als representants públics que avui us trobeu presents aquí, regidores, companyes de l'Ajuntament de Sitges, alcaldesses de Canyelles, d'Olivella, alcaldessa i diputada al Parlament de Catalunya, alcaldessa de Sant Sadurní d'Anoia, i gràcies a tots per la vostra assistència. No acabem aquí, la festa continua, baixarem a baix al baluar d'aquí sota, on la Pilarín Vallès, aquí present també, ens presentarà un altre llibre, aquest de caire més familiar, La petita història d'en Ramon Casas. Moltes gràcies i que tingueu un bon dia.